L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 11 de novembre, destacarem... Esquerra Republicana de Catalunya es desmarca de Convergència i Unió en la polèmica pel monument. El fiscal demana 110 anys de presó per matar una parella a Alcanar. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya accepta el recurs interposat per l'Ajuntament de l'Ampolla contra el Pla Territorial. Ulldecona construirà un nou centre de producció i recerca agroalimentària. Es presenta a les Terres de l'Ebre la guia Compra a Pagès. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Esquerra Republicana de Catalunya va fer ahir al matí un altre pas per desmarcar-se de Convergència i Unió, amb la qual governa a l'Ajuntament de Tortosa. I ho va fer criticant que la federació s'aliés dilluns amb el Partit Popular per rebutjar la moció popular que reclamava la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre. El monument és un insult a la democràcia i a la memòria de tants demòcrates i tants republicans que van patir la repressió del franquisme, va afirmar Lluís Salvador. Com ja havia fet el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ricard Forés, durant el ple, Salvador va demanar la retirada del monòlit franquista i la seva substitució per una passarel·la de vianants. De moment, el monument ocupa la pilastra de l'antic pont de la Cinta, en el tradicional pas de l'Ebre que fins a finals del segle XIX es feia amb un pont de barques. Per la seva banda, el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les municipals del 2011, Josep Felip Monclús, va anunciar que aquesta serà una de les seves propostes electorals, tot i que Salvador va admetre que no serà una condició per assolir pactes. D'altra banda, la candidata del Partit Popular de Catalunya a presidir la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, va defensar ahir al matí el regidor del seu partit a Tortosa, que el passat dilluns va evitar que prosperés una moció per retirar el monument franquista que s'erigeix enmig del riu Ebre al seu pas per Tortosa. Segons Sánchez Camacho, les qüestions prioritàries de Catalunya són altres. L'escoltem.
Jo crec que s'ha de respectar sempre la memòria històrica de tots, però crec que el Partit Popular ha sigut molt clar en aquests aspectes. Crec que les qüestions prioritàries de Catalunya són altres i no pas parlar de retirar o no determinats monuments que s'han fet en altres llocs i que si s'han de retirar monuments, doncs es retiren i es fan amb tota normalitat. Però crec que la qüestió més important de Catalunya són els problemes reals dels catalans i no el que alguns volen, que és recuperar la memòria històrica del passat.
En el ple d'aquest dilluns, Convergència i Unió i el Partit Popular van evitar que prosperés una moció popular que reclamava la retirada de la simbologia franquista de la ciutat. Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana, així com Iniciativa per Catalunya i els Verds, van donar suport al text defensat per una portaveu del Casal Popular Panxample. Per la seva banda, el Casal Cultural Panxample insisteix en la retirada de tots els símbols franquistes amb una nova recollida de firmes. El fiscal de l'Audiència de Tarragona demana un total de 110 anys de presó per als acusats de matar una parella al seu domicili a Alcanar el desembre del 2008. Domènec Ramal ens amplia la notícia des d'Alcanar Ràdio.
Què tal? Bona tarda. Des d'Alcanar ens fem avui ressò d'aquesta notícia que en el dia d'ahir publicava l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i segons la qual el fiscal demana 110 anys de presó per als acusats de matar una parella a Alcanar. Concretament, la Fiscalia de l'Audiència de Tarragona demana un total de 110 anys de presó per a dos joves acusats d'haver matat aquesta parella al seu domicili del nostre municipi ara fa un parell d'anys a la vora de la Nacional 340. Per aquests fets, hi ha un altre cas obert al jutjat de menors contra un jove, suposadament el tercer integrant de la banda que va assaltar el domicili, situat al costat d'un concessionari de vehicles. El judici contra els dos majors d'edat es farà a la secció segona de l'Audiència de Tarragona amb jurat popular. La selecció tindrà lloc el proper dia 19 i la vista oral començarà el dia 22 amb l'interrogatori dels dos acusats. El fiscal dirigeix l'acusació contra Rubén SM, conegut com a Rubén Brasil, i David AC, els dos, en companyia del menor d'edat, cap a les 9 de la nit del 3 de desembre de l'any 2008, es van dirigir a una casa situada al quilòmetre 1058 de la Nacional 340, al terme municipal d'Alcanar i lo que eren les antigues instal·lacions del càmping Alcanar. La casa es trobava al costat del concessionari de compra i venda de vehicles Febamar, propietat de la víctima, Felipe Barrio, que compartia amb la seva parella, Estela Afodoraye. Els acusats van arribar a la zona amb un vehicle BMW conduït per Rubén, l'altre major d'edat es trobava amagat a la part del darrere i el menor al maleter, per evitar ser descoberts. Rubén, per tal que el deixessin entrar al recinte, es va aprofitar de l'amistat amb els propietaris per una suposada venda d'un vehicle de gamma alta. Al cap de mitja hora, i mentre Rubén estava parlant amb la parella, els altres dos acusats van sortir del turisme i van entrar per sorpresa a l'habitatge, portant passamuntanyes i exhibint diverses armes. Van reduir les víctimes i els van lligar els canells i els genolls amb cinta americana. Els assaltants van portar les víctimes a dues habitacions diferents, van obligar la dona a dir-los el lloc on tenien amagat els diners. Davant la negativa d'ella a facilitar aquesta informació, van començar a copejar-la per tot el cos durant una bona estona. Els agressors van sospitar que la víctima els podria identificar i van decidir matar-la. Al saló, David copejava també Felipe Barrio i li exigia que li digués on guardava els diners. Posteriorment, els tres assaltants, utilitzant la mateixa estratègia, van copejar brutalment la víctima en diferents parts del cos durant més de 3 hores. L'home no els va dir on estaven els diners i davant d'aquesta negativa li van clavar un ganivet a l'aixella. Durant aquesta llarga agonia, els assaltants van escorcollar la casa, les oficines, calaixos i mobles buscant caixes forts i diners, també per evitar que els identifiquessin els van asfixiar. Els acusats es van emportar finalment del domicili de les víctimes un turisme marca Mercedes S400 amb matrícula belga. Aquest va ser trobat, juntament amb d'altres efectes robats, a la finca del Perelló, propietat del tiet de David, el dia 13 de febrer de 2009. Entre el botí hi havia també un televisor, un equip de música, dos aparells d'aire condicionat i uns 4.500 euros en metàl·lic i passaports. El fiscal acusa Rubén SM i David AC de dos delictes d'assassinat amb traïdoria i amb l'agreujant d'utilització de disfressa, per la qual cosa sol·licita 50 anys de presó per a cadascun dels dos processats i 5 anys més de presó per un robatori amb violència en concurs i amb un de violació de domicili.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va admetre a tràmit el recurs interposat per l'Ajuntament de l'Ampolla contra el Pla Territorial de les Terres de l'Ebre. El consistori governat per Convergència i Unió va recórrer contra el Pla Territorial pel fet de considerar que vulnera el principi d'autonomia municipal i que les figures de protecció que incorpora paralitzen nombroses iniciatives municipals i de particulars, argumentava ahir l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Sancho. De l'autopista per amunt, pràcticament no podem fer res, va afirmar. Per a l'alcalde de l'Ampolla, l'admissió d'aquest recurs a tràmit per part del Tribunal Superior de Justícia obre les portes a renegociar un pla que, segons l'Ampolla i altres ajuntaments del territori, com Tortosa i Amposta, s'ha aprovat sense consens. D'altra banda, l'alcalde de l'Ampolla va valorar ahir positivament el fet de que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre aprovés el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Tot i que va ser un vistiplau amb restriccions i va rebaixar els plantejaments inicials del consistori, Sancho es mostrà ahir d'acord amb els plantejaments de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. Les restriccions són d'ordenació en el temps, ens han marcat un cronograma i estem totalment d'acord, va afirmar Sancho. Se'ns ha respectat el 90% del document, va afegir. El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Ampolla preveu que el municipi arribi el 2025 als 22.500 habitants, 7.500 de permanents i la resta estacionals. Val a dir que actualment el municipi té 3.700 censats, però a l'estiu la població estacional supera ja els 20.000. Ulldecona construirà un centre de producció i recerca agroalimentària. s'obrirà a tot tipus de productors i esdevindrà també la base d'operacions per al vi Miliarium. Ens informa des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs sí, efectivament, Ulldecona és la primera localitat de les Terres de l'Ebre que es proposa per potenciar l'activitat agroalimentària al mateix municipi i en un futur al conjunt del territori. Un projecte d'un centre de producció i recerca agroalimentària que ajudarà no solament a comercialitzar el producte, sinó també a buscar noves fonts per millorar-lo. Aquesta nova idea, aquest nou centre, s'ubicarà al polígon de Valldepins, de la localitat d'Ulldecona, i té un pressupost de vora mig milió d'euros. El delegat territorial d'Agricultura, Antoni Espanya, explicava més coses sobre aquest centre de recerca agroalimentària que es pensa construir a Ulldecona. L'escoltem.
Sí, però la veritat és que l'Ajuntament d'Ulldecona ja de fa dos anys cap aquí ha fet una aposta molt forta pel sector agroalimentari, especialment per tot el que seria productes de tipus ecològic. Ha engegat una línia de vins propis que ha recuperat de vinyes antigues del municipi. Està fent un mercat amb regularitat mensual de productes agrobiològics. I ara, aquesta nova proposta que posa damunt la taula consisteix bàsicament en dues coses. Per una banda, facilitar unes instal·lacions en aquells productors que vulguen comercialitzar els seus productes i, per tant, necessiten una infraestructura de manipulació i envasat dels aliments, això per una banda, i després també aquestes mateixes instal·lacions es posen a disposició també d'aquells productors, aquelles empreses que vulguin fer innovació, recerca dins de les seves línies de producció.
Cal dir que el ple de l'Ajuntament de Ulldecona va aprovar aquesta setmana l'encàrrec a la Societat Municipal per la creació, construcció i posterior gestió del centre. Com dèiem, s'instal·larà en uns terrenys municipals i la inversió prevista és de 444.000 euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Es presenta a les Terres de l'Ebre la guia Compra a Pagès. El director dels serveis territorials del departament a les Terres de l'Ebre, Josep Felip Monclàs, presentarà avui la guia Compra a Pagès per incentivar la venda directa de productes agroalimentaris. Des de la Plana Ràdio ens porta la notícia Tere Giner.
Així és, Tomàs. A l'acte també hi prendran part el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, el cap de la unitat de comercialització agroalimentària, Ramon Sant Martí, així com productors, elaboradors i representants d'entitats que han participat en aquesta iniciativa de la Direcció General de Comerç. La guia, que conté més de mig miler d'explotacions que fan venda directa a Catalunya, vol convertir-se en un referent per al consumidor. La guia Compra a Pagès, que vol incentivar el canal de comercialització directa de productes agroalimentaris. L'acte tindrà lloc a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa a les 5 de la tarda. Comptarà amb la presència de productors, elaboradors i representants d'entitats que han participat en aquesta iniciativa de la Direcció General de Comerç. Compra a Pagès és la guia dels pagesos i pageses de Catalunya que comercialitzen de manera directa els seus productes. Inclou més de 500 productors agrupats per comarques. Compra a Pagès és una iniciativa de la Unitat de Comercialització Agroalimentària del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, ENS, adscrit a la Direcció General de Comerç, amb la finalitat de promoure el canal directe de comercialització agroalimentària, posar en valor els productes locals i oferir un servei al consumidor i professional que, moguts per criteris de proximitat, consum responsable i sostenible, busquen un accés més directe als aliments propers i de qualitat. És també un reconeixement als pagesos i pageses que dia a dia treballen la terra, cuiden el bestiar i del seu fruit n'elaboren els productes perquè tots puguem gaudir-ne després a taula. Aquest és un col·lectiu que massa sovint ha quedat en l'anonimat. Compra a Pagès pretén contribuir a posar més en valor aquests productors pagesos i pageses que venen directament al consumidor final els seus productes. La guia es publicarà en format paper i es distribuirà a través d'oficines de turisme, organismes locals i entitats del sector. En format digital es pot consultar a través de la gastroteca.cat i també és accessible a través de telèfons mòbils d'última generació. En quant als requisits per a poder constar la guia, cal tenir en compte que s'ha de ser un expert explotació agrària domiciliada a Catalunya que vengui de manera regular, no esporàdica, productes de la pròpia explotació, siguin frescos o elaborats directament al consumidor final, amb independència de la modalitat de comercialització adoptada. Pel que fa als productes elaborats, les matèries primeres principals han de provenir de la pròpia explotació i disposar dels corresponents permisos sanitaris. El que el sol·licitant o la sol·licitant, en el cas de la persona física, sigui agricultor professional titular d'una explotació agrària i, en el cas de la persona jurídica, disposi de la qualificació d'explotació agrària prioritària. La particularitat d'una determinada explotació per l'especificitat dels productes que produeix o d'altres atributs que l'ens promotor d'aquesta guia estimin d'especial interès podran incloure'ls, tot i no complir alguns dels requisits apuntats, a excepció dels requeriments sanitaris.
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, acompanyat de la secretària d'Habitatge, Carme Trilla, és avui a Tortosa per tal de signar diversos convenis en matèria d'habitatge. També han assistit el director general de promoció d'habitatge, Joaquim Gascó, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, el delegat de la Generalitat, Lluís Salvador, el director dels serveis territorials de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l'Ebre, Víctor Jimeno, i el coordinador d'habitatge, David Hartge. Un cop signats els convenis, a l'Ajuntament s'ha fet un recorregut per visitar diverses actuacions de recuperació del casc antic, on el conseller ha atès els mitjans de comunicació. A continuació, el conseller ha anat a la delegació del govern per tal de recollir la documentació per presentar la candidatura de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre davant de la UNESCO.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
Molta atenció. La regidoria de cultura de l'Ajuntament de l'Aldea us convida este divendres 12 de novembre i a les 8 de la tarda al Saló de Plens de la Casa de la Vila de l'Aldea a la presentació del tercer volum del llibre Plantes del Port, Orquídies i d'altres famílies de monocotiledònies. Este divendres 12 de novembre i al Saló de Plens de la Casa de la Vila a les 8 de la tarda, a càrrec de Salvador Cardero, Rafael Curto i Lluís de Torres. Presentació del tercer volum del llibre Plantes del Port, amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea i del grup de recerca científica Terres de l'Ebre. Divendres 12 de novembre, esteu tots convidats.
La cala imatge del cupó de l'Organització Nacional de Secs. El port pesquer de l'Ametlla de Mar serà la imatge d'aquest cupó prenadalenc que es vendrà el dia 23 de desembre en una iniciativa que, sens dubte, constitueix una bona promoció turística per a la vila a nivell estatal. Ens informa des de la Cala Ràdio Araceli Domínguez.
Ara fa 3 anys, a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es va rebre una carta que remetia al Consell General de l'Organització Nacional de Secs d'Espanya, l'ONCE, des de la seva Direcció de Comunicació e Imatge, en la que s'informava que l'organització incloia habitualment en les seves col·leccions de cupons i imatges de diversa índole i que, atès que en aquell moment estaven preparant l'edició d'una col·lecció de cupons diaris dedicada als ajuntaments de més de 5.000 habitants i menys de 10.000, es demanava la col·laboració del nostre ajuntament per ser imatge d'un cupó. El consistori va veure en aquesta petició una excel·lent oportunitat de promoció turística, donada la repercussió que aquesta organització té a nivell estatal. L'alcaldia va donar la seva conformitat mitjançant el decret número 437/2007 i responent positivament via escrita a la proposta de l'organització. I ara, al setembre, l'Ajuntament va rebre un comunicat de l'ONCE on s'informava que el dia 23 de desembre l'edició del cupó del sex estirà destinada al nostre poble i que, per tant, sortirà a la venda aquell mateix dia. També des de l'ONCE es va remetre via mail una mostra del cupó per tal que es pogués utilitzar en els nostres mitjans de comunicació i que sortirà publicada a la revista des dels quatre cantons del pròxim mes de desembre. Prèviament, per poder dissenyar el cupó, des de l'Ajuntament es va enviar a l'ONCE una fotografia del port pesquer amb l'antiga llotja del peix al fons, on també surt el campanar, un altre racó emblemàtic i característic del nostre poble. A més, en el cupó també apareix l'escut de la vila i altres dades com la comunitat autònoma a la que pertany, la província, el número d'habitants i la seva superfície en quilòmetres. Víctor Borràs, treballador de l'Ajuntament, que es va encarregar de les gestions amb l'ONCE.
Des de l'Organització Nacional de Secs, l'ONCE, ens van comunicar que estan preparant una edició de cupons dedicada als ajuntaments de més de 5.000 habitants i menys de 10.000, i que la idea del cupó era que anés il·lustrat amb una fotografia emblemàtica del poble, així com també amb l'escut i una sèrie de dades com el número d'habitants i la superfície. L'alcalde va donar la seva conformitat a la proposta i tot seguit es van posar en contacte amb l'ONCE i els vam enviar un DVD amb una fotografia, l'escut del poble i les dades sol·licitades. La fotografia que els vam enviar la va facilitar Dami de Turisme i és una del port pesquer amb l'antiga llotja de peix al fons, on també hi surt el campanar, que, com tothom sap, és la imatge més significativa del nostre poble. Efectivament, el passat mes de setembre vam rebre un comunicat de l'ONCE on ens informaven que el proper dia 23 de desembre del 2010, o sigui el mes que ve, l'edició del cupó aniria destinada al nostre poble i que sortiria, per tant, a la venda aquest mateix dia.
La iniciativa no té cap cost per a l'Ajuntament. Ara, per arrodonir-la, només cal que algun caler o calera dels que comprin el cupó sigui tocat per la sort aquell dia i passi un Nadal de cine.
Greenpeace vol el compromís de Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya contra el magatzem temporal centralitzat. Greenpeace va reclamar ahir als candidats del Partit dels Socialistes de Catalunya i Convergència i Unió, José Montilla i Artur Mas, respectivament, que posin per escrit el seu rebuig que Catalunya allotgi el magatzem de residus nuclears. En un comunicat, Greenpeace recordà que Joan Puigcercós, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i Joan Herrera, d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds, ja han firmat l'esmentat compromís. De fet, es va manifestar al costat de la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya el diumenge passat, per la qual cosa la seva petició se centra en els dos altres partits que també van votar al Parlament de Catalunya en contra de la candidatura d'Escó. Els ecologistes argumenten que ni socialistes ni convergents s'han posat en contacte amb ells per reafirmar aquest rebuig i consideren que el silenci de Montilla i Mas és preocupant perquè cap de les dues formacions ha inclòs el rebuig al magatzem temporal centralitzat i al centre d'investigació experimental associat als seus programes electorals. El silenci d'Artur Mas i José Montilla és l'únic espai polític que li queda al Consell de Ministres per mantenir un procés que margina les comunitats autònomes, assenyala la delegada de Greenpeace a Catalunya, Ana Rosa Martínez. Mas i Montilla han de demostrar que no són taula de salvació de Miguel Sebastián, va sentenciar. Per a Greenpeace, abans de plantejar el magatzem temporal centralitzat, s'hauria d'establir un calendari de tancament de totes les espanyoles. Millores al cementiri de Santa Bàrbara. S'estan sanejant les parets i es millora el paviment i la entrada. Lo més destacat, però, serà l'electrificació del fossar. Ens amplia la informació des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Els veïns del municipi que van acudir el passat dia de Tots Sants al cementiri municipal de Santa Bàrbara van poder comprovar les primeres millores que s'hi estan fent. I és que des de fa unes setmanes un equip d'operaris estan treballant en la rehabilitació del fossar, molt desmillorat pel pas del temps. Segons explicava l'alcalde del municipi, Jordi Boronat, aquestes obres s'estan fent en una primera fase a la part antiga del cementiri per a continuar segurament al 2011 a la part més nova ampliada a principis d'aquest mil·lenni. Les obres corren a càrrec d'un grup de treballadors en atur del municipi subvencionats pels plans d'ocupació i consisteixen bàsicament en el sanejament de les parets, arranjament del paviment dels carrers i una de les reivindicacions més destacades per part d'un bon nombre de planers i planeres, la instal·lació elèctrica. Escoltem a l'alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Borona.
Pues sí, feia referència a tu, actualment tenim engegat des de ja un cert temps les obres al cementiri municipal que sí que és evident que la gent se'n va donar compte. Ho hem anat fent perquè són subvencions que rebem, però també amb operaris que hi treballen, que agafem de l'atur, i hem anat avançant durant aquest any, pues, produint un canvi important al cementiri i que seguirà canviant, eh? Vull dir, la gent que va subint al cementeri, pues, se'n va donant compte, pues, perquè sempre parlant també hi ha el pas dels tubs per a quan posessin en un futur la llum. Arreglem també tot lo d'enterra, pavimentem tot lo d'enterra, sanejament de l'enterra que hi havia moltes parts del cementiri aixecades per les arrels dels arbres, i això feia pues una mena de circulació perillosa, sobretot perquè va gent gran i pues bueno, es pot entrompeçar o algo, pues bueno, ho sanegem tot i ho pavimentem tot. En una primera fase farem tot este cementeri vell, i en una segona fase, ja poder el 2011, ja començaríem a intervenir en la part més nova.
Segons que afegia Boronat, el finançament d'aquestes obres corre a càrrec de diferents subvencions, especialment les que reben des de la Diputació de Tarragona.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continua la sensació de fred amb aquest vent que va bufant, especialment a l'extrem sud del país, i amb aquestes temperatures que la majoria aquesta matinada han quedat ubicades per sota dels 10 graus a l'interior, moltes xifres al voltant dels 5, i a la costa al voltant dels 12-13 graus a molt estirar. L'ambient és fred en el Pirineu, amb valors ampliament negatius, sobretot en zones elevades, i amb neu, fins i tot, cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, també Alta Ribagorça, una feble nevada que es pot mantenir al llarg de tota la jornada com a molt moderada, sobretot, especialment en el Pirineu Occidental i en el vessant nord. De fet, aquests ruixats que es poden mantenir de manera molt dispersa també poden afectar altres indrets de la serralada i fins i tot a terç nord del país al llarg del dia. En aquests sectors les nuvolades poden ser presents i, per tant, donar algun petit ruixat. Però, sobretot, les precipitacions més importants a les zones esmentades del Pirineu Occidental i vessant nord. Fora d'aquestes àrees, moltes clarianes, sol, alguns núvols anecdòtics i temperatures sense canvis o pujant lleugerament amb aquest vent que continuarà bufant al mestral, sobretot a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. A partir de la tarda, també, la tramuntana començarà a reforçar-se cap a l'Empordà. Acabarem la jornada amb un lleuger descens de les temperatures. La propera matinada l'ambient serà més fred i amb risc d'algunes nuvolades al voltant de la costa central, on no descartem algun ruixat a últimes hores o la propera nit. Les escorrialles finals d'aquesta perturbació que a partir de demà s'allunya i, per tant, farà que l'anticicló s'acosti, fent baixar el vent d'intensitat, el temps s'estabilitzi, amb un lleuger ascens de les temperatures que serà molt més notable ja de cara a dissabte.
Serveis informatius de Mute.
Al desembre, Fira Amposta, i enguany celebra 50 anys. Del 3 al 8 de desembre no et pots perdre la Fira de Mostres d'Amposta. Més de 250 expositors i molts d'actes per gaudir en 5 dies de festa. Fira de Mostres d'Amposta, 50 anys fent territori. Fira d'Amposta, el teu punt de trobada.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar en tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.